fet. Superar el que sóc treballant. Jo també vull una oportunitat. Millorar el que sóc treballant.
Avui és dijous 3 de desembre i també és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i és per això que Cugat Media, al costat d'Acompanya'm, una entitat de recent creació a la ciutat, volem commemorar aquest dia per normalitzar-ho, per acompanyar les seves famílies i per conèixer fundacions i espais de la ciutat que treballen amb persones amb discapacitat. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat es va instaurar per les Nacions Unides l'any 1992 i des d'aleshores se celebra cada dia, cada 3 de desembre. L'objectiu d'aquest dia és sensibilitzar l'opinió pública i promoure la presa de consciència dels beneficis de la integració de persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida política, social, econòmica i cultural. Aquest any la OMS proposa el lema Un dia per a tots i se centra principalment en l'empoderament de les persones amb discapacitat per al desenvolupament inclusiu, equitatiu i sostenible. Les Nacions Unides aposten aquest 2020 per un lema que completa el Un dia per a tots i aquest és Reconstruir millor cap a un futur inclusiu, accessible i sostenible després de la Covid-19 per parar i amb les persones amb discapacitat. L'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible es compromet a no deixar ningú enrere. Sota aquest compromís, la discapacitat es considera una qüestió transversal que afecta els 17 objectius del desenvolupament sostenible i això és el que volem, no deixar ningú enrere. Tinguem en compte que amb dades del 2019, des del Departament de Treball, d'Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a Sant Cugat n'hi ha 3.728 persones amb diferents discapacitats. A Catalunya, en total, 611.035 persones amb alguna discapacitat. Per cert, abans que oblidi, la sintonia que ha obert aquest programa és una cançó anomenada Jo també vull una oportunitat, escrita i interpretada pel cantautor Rubén Zaguirre. Zaguirre, el vam entrevistar aquí a Ràdio Sant Cugat cap al maig del 2019, ja que és una cançó molt especial. Ell és monitor del taller Jeroni de Moragues, que també tindrem avui al programa, el 91.5, i va escriure aquesta cançó des de la seva experiència amb l'objectiu de conscienciar la societat del valor que té la feina, un treball per a les persones amb discapacitat. També podeu trobar un videoclip al YouTube del Rubén Zaguirre juntament amb altres composicions del compositor. D'aquesta part de la feina que fan les persones amb discapacitat, de les famílies i de les entitats que els ajuden, en parlarem avui i qui ens guiarà al llarg de tota aquesta hora de programa especial serà el Ferran Felius, que és el president d'Acompanya'm. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
Què tal?
Moltes gràcies per convidar-me i estem aquí per donar tota la visibilitat possible al sector i explicar la quantitat d'oportunitats que poden tenir les persones aquí a la nostra ciutat. Jo el diria que és un himne, no? Podríem, ens podríem fer aquesta cançó com un himne a la nostra ciutat, dedicat a totes les persones que tenen discapacitat i sempre fer-lo servir.
És una cançó molt especial que ens va agradar moltíssim presentar aquí a la ràdio i ara hem dit és perfecta per presentar aquest programa. Uh-huh. Anem a conèixer una miqueta aquesta entitat que primer es va intentar presentar al març, a mitjans de març, just sí. Aquell cap de setmana de l'inici, i finalment es va presentar a la ciutat al juliol.
Exacte.
Acompanya'm, què és?
Acompanya'm. Nosaltres, com vius, vam començar a treballar a primers d'any, van petites trobades, i finalment van dir a l'11 de març presentem Acompanya'm. I a l'11 de març no van presentar Acompanya'm, perquè va venir tota aquesta història, aquest bitxo que ens ha destrossat tota aquesta època, que ha sigut molt surrealista i molt complicat per tots, però bueno, van dir, hem de seguir, hem de continuar, i quan va passar i ens van donar una miqueta d'obertura dintre de la ciutat, ràpidament ens van posar en marxa i el dia 7 de juliol al Celler Modernista, acompanyats per tota la gent d'aquí de Sant Cugat, el consistori, van fer una presentació com calia.
I finalment us tenim aquí. Uh-huh. Amb quin objectiu? Què vol? Ja diu molt el nom, Acompanya'm.
Acompanya'm ho diu tot. O sigui, sempre que parlem amb famílies, amb gent del sector, amb polítics, sempre surt, inclús amb la vida normal, sempre hi ha un acompanyament d'alguna cosa. Escolta, pots acompanyar L'acompanyament, nosaltres l'acompanyament el veiem com una necessitat. És a dir, hem creat aquesta entitat precisament per posar les famílies on han d'estar. Llavors, els hem d'acompanyar emocionalment, els hem d'acompanyar administrativament i els hem d'acompanyar de la manera que ells vulguin que nosaltres li acompanyem.
I tot això, si t'agafa de noves que no tens experiència, que millor que parlar amb gent que ja ha passat.
Exacte.
Per això.
Mai una opinió d'un pare amb un altre pare, una mare amb una altra mare, serà la mateixa que et pugui donar qualsevol persona tècnica, encara que sigui professional. Però el sentiment dels pares, família a família, això moltes vegades no té preu. Vull dir, la confiança que podem donar.
O sigui que l'acompanyament és emocional, és d'enteniment, més absolut, que només us podeu entendre.
Exacte.
De la mateixa condició com vosaltres, i també a nivell doncs, pràctic, no? A nivell de necessitats administratives fins i tot, o del dia a dia.
De tot. Bàsicament, els problemes que sempre hem viscut, i ho hem parlat mil vegades, són des del primer dia que et diuen que tens un fill amb discapacitat, aquell dia ja estàs sol. Ja et trobes sol. Per què? Perquè, i ara què faig? Això és el que primer. I nosaltres això li diem debutar. Debutes amb una altra part de la vida. Sí, exacte. I llavors necessites... On vas? I el primer que fas és anar al teu assistent social, a lo millor, o no coneixes ni que hi ha, ni que has d'anar amb un assistent social. No? Nosaltres els diem debutants. Tots són debutants i tots hem debutat a la vida. Després, quan ja comences a veure tot el que tens, pues has de buscar serveis i debutes en una escola ordinària o en una escola especial. Llavors, en el moment que comences a debutar, trobes una situació totalment diferent a la que tu has estat vivint fins ara.
O sigui, cada etapa que es viu com a família...
Exacte.
És un debut.
És un debut.
Estàs de nou, comences de zero... I, evidentment, una guia,
sí.
Un acompanyament és necessari.
Nosaltres som com, si es compares com un electrocardiograma, quan vas veient el que vas pujant i vas baixant i vas pujant, doncs nosaltres som una mica igual. Durant el temps que estàs en un servei i abans de canviar l'altre servei, pues són canvis molt diferents. O sigui, quan passes a una vida adulta, que surts de l'escola, les escoles d'educació especial normalment allarguen fins als 21 anys, llavors surts...
Anem a explicar aquests debuts. Primer, el primer pas és quan la família s'assabenta.
No?
I és el debutant, com vosaltres dieu, se sent sol,
exacte.
La família sencera trontolla, imagino, com ho farem, no? Com ens organitzarem.
Si et ve la casa a sobre.
Com serà la vida del meu fill o de la meva filla, no?
Exacte.
I aquest és un primer pas, després el pas de l'escola inclusiva, l'escola...
Inclusiva o escola especial, tant se val, vull dir, no deixa de ser, si estàs en una escola inclusiva has de tenir tots els recursos perquè el nen estigui el millor possible, si estàs en una escola especial, doncs de la mateixa manera hi ha més serveis especialitats, malauradament l'escola ordinària els hi fa falta molts recursos encara, i bueno, i aquesta època té molts alts i baixos també, vull dir, tenim en compte que aquesta època hi ha una època molt que els que debuten són els nois, que és l'adolescència, quan comencen als 14, 15, l'adolescència pels nois amb discapacitat és un problema molt gran i per les famílies encara més, no? Vull dir, els que tenen fills normals, adolescents, ja saben el que és, no? Que si el tema, que si els mòbils, que si sortir, que si entrar i tal. Nosaltres tenim uns altres problemes que es poden agravar a nivell conductual, es poden agravar a nivell emocional, de moltíssimes maneres, i això per nosaltres és una angoixa. Vull dir, i clar, quan surts de l'escola i et planteixes i ara què, doncs comences un altre debut, que és el que parlàvem, o bé a la vida laboral o prelaboral, que sonaria un altre debut, o bé al centre ocupacional, que és un centre durant tot un dia on fas tasques de continuació d'escola i seria un prelaboral perquè la persona no es deteriori i continuï fent les tasques. I això seria ja, no per sempre, però quasi per sempre, fins que els debuts que queden són els debuts que per les famílies pues, són algo més complicats, que és la independència de les persones.
I ara què? I després què? No? Aquesta pregunta jo crec que totes les famílies...
Sí.
De fet, en aquest programa tindrem famílies, podrem parlar amb ells
i
passarem, de fet, amb les seves vivències, les seves experiències, anirem passant per aquests debuts. Activitats que feu com a entitat de Sant Cugat.
Nosaltres no
quines
som...
feu o quines voleu fer?
Exacte. Nosaltres som, no som una entitat de serveis. Nosaltres no donem serveis, entre cometes, com qualsevol altra entitat. Que té un... Nosaltres ens organitzem amb les famílies per, primer, fer un mapa de la situació familiar de cada persona, i una vegada que veiem com està tot, llavors ens posem en situació. Les persones que necessiten, i avui ho veurem amb les tres famílies que venen avui, que algunes han debutat recentment, unes altres debutaran properament i unes altres ja estan debutant ja. I això ho veureu en primera persona amb les famílies, no? Però sí que és molt important de veure que nosaltres parlem molt amb ells. Ara estem organitzant una sèrie de propostes que els hi hem fet, i el que tu deies, no? La primera xerrada que serà a primers d'any serà precisament aquesta de... I després què? Perquè sí que és cert que la vida independent, quan el teu fill se va a un pis tutelat, a una llar residència o bé a una residència, jo desmitificaria moltíssim de cara a les famílies tots aquests termes, sinó que posem que ells van a viure en un altre llar, que continuen tenint la seva llar a casa seva, com han tingut la seva habitació, i quan tornen són superfeliços. I després veiem, evidentment, que l'evolució d'ells... Clar, la gent, nosaltres ens fem grans, i nosaltres no tenim 30 anys per, com els pares d'ara, que són superactius, però hi ha gent que ja són molt més grans, i llavors van minvant les propostes que abans li feies a un fill, tendeix, i jo penso que aquí privem moltes vegades els nostres fills de que tinguin més oportunitats, com deia el Rubén amb la cançó, no? O sigui, hem de donar moltes més oportunitats, no podem deixar que la persona es deteriori, que la persona s'estabilitzi.
Jo veig una oportunitat, que és el que deia el Rubén. Heu parlat amb l'Ajuntament, esteu en col·laboració amb ells.
Exacte.
De fet, a la presentació també hi eren presents. El meu company, el cap d'informatius, l'Albert Soler, ha parlat amb la Gemma Aristoi, i ella ha parlat de vosaltres.
Vinga.
Aquí la tenim.
Gràcies.
Doncs bé, primer de tot vam estar molt contents que es presentés aquesta entitat. Va ser el primer acte també que vam haver d'anul·lar per tota la causa de la pandèmia, de més de caire social, però contents, no?, que hi hagi una associació organitzada amb familiars, amb persones que tenen discapacitat, i aquests familiars, doncs, que pateixen una mica les conseqüències d'aquestes discapacitats a nivell, sobretot, logístic, organitzatiu, administratiu, etc. No? I el fet de alguns ja fa uns anys que tenen fills i filles, doncs, amb edat avançada, i que puguin compartir amb els altres, potser tenen nens o bueno, fills o filles més petits, doncs això els asserena, no? I jo crec que aquesta part de compartir que fa aquesta entitat que s'acompanya, doncs, bueno, ens va encaixar molt amb aquesta voluntat que tenim també des del govern.
També Ferran ens va parlar de les peticions que vosaltres ja heu fet, heu posat a sobre de la taula de l'Ajuntament, i aquesta és la resposta de la regidora de Via Pública i Passatge Urbà, Ciutadania i Salut.
Bé, d'entrada aquesta necessitat de donar-se a conèixer, primer de tot és el que ens van reclamar Companya'm, i de seguida que es va poder, doncs vam reprendre aquesta presentació a nivell públic de l'entitat, no? I llavors ells mateixos ja van fer podríem dir com un manifest, amb unes reclamacions que feien a l'administració en general, algunes que ens pertoquen a nivell local i d'altres que algunes ja han traslladat a altres institucions. No? D'entrada, per exemple, ens demanaven que hi hagués algú una mica més proper a nivell de l'Ajuntament. Vam parlar que ja tenim el referent a nivell tècnic que està present a les taules tant d'accessibilitat com de discapacitat, i ells demanaven una mica més, no?, que facilités una mica la informació a nivell de tramitacions i de tota la documentació que han de fer en algunes ocasions, no?, doncs que facilitéssim una mica més això. Déu, ho estem treballant, estem valorant i veient doncs, des dels serveis socials quina és la persona que podria ocupar-se d'aquesta tasca. I de seguida doncs, que la tinguem i que haguem concretat, doncs, els ho comentarem perquè la tinguin com a referent i que puguin adreçar-se sempre que ho necessiti. I d'altres coses, doncs, clar, són reclamacions ja de... jo diria que històriques, no? Com una escola d'educació especial, per exemple, que això ja ho hem traslladat al departament. El departament, malgrat hi ha aquesta línia pedagògica que treballa per la inclusió, que és imprescindible, alhora doncs, hi ha persones amb certes discapacitats o amb alguns trastorns mentals, així que requereixen també d'una atenció específica, no? I una educació potser més acotada. I d'aquí que vingui aquesta reivindicació d'una escola d'educació especial al municipi.
Escola d'Educació Especial, Ferran. Una reivindicació que entenc que també és vostra.
Bueno, a veure, jo abans de comentar aquest tema, que ja em suposava que em preguntaria, primer agrair al consistori, tant quan van començar que hi havia un altre consistori com el d'ara, i sobretot el d'ara, sempre han estat a la nostra disposició. De fet, des de la presentació del 7 de juliol ens hem reunit ja dues vegades, i el que dèiem, anem pas a pas. Nosaltres aquesta visibilitat s'està fent, vull dir, avui estem aquí, la gent m'acaba de parlar, demà tenim un altre col·loqui amb la Mireia, de la qual agraïm també i que serà molt enriquidor. I bueno, i anunciar també de que aquesta persona que deia de referència, pues, bueno, pues ja la tenim, ja tenim el contacte, ens hem de posar en aquests propers dies en contacte amb ella per començar a treballar plegats. L'Escola d'Educació Especial. L'Escola d'Educació Especial és una reivindicació històrica, penso jo, i llavors bueno, la van traslladar perquè les famílies, algunes famílies, doncs, ens les van fer aquesta petició perquè nosaltres ho reclaméssim. Nosaltres pensem de que tenim una sèrie de famílies que es traslladen fora de lo que és la nostra ciutat, amb els inconvenients d'un transport,
la logística habitual de cada dia.
Han d'anar pues, a la part nord de Barcelona prioritàriament, a Rubí, Cerdanyola, i nosaltres vam fer aquesta petició. Nosaltres no excluïm, nosaltres sempre hem dit que la millor manera d'integrar amb una persona a la societat és començar per l'escola, una escola ordinària, amb una escola inclusiva seria genial, però falten els recursos. Falten tots
recursos. Avui parlarem amb famílies, parlarem amb entitats, fundacions que treballen aquí a Sant Cugat per anar vehiculant doncs aquest tema i que la gent sàpiga com està aquest tema i commemorar aquest dia, que és un dia que hauríem de celebrar tots els dies. D'això anirem parlant, Ferran. Però per anar, diguem, posant color musical a tot aquest programa, hem demanat unes peticions musicals.
Vinga.
I abans de parlar amb les famílies, anem a la petició musical que ens ha fet la Núria Reina de la Catalunya Fundació Creativa.
Vull dedicar la cançó de Mis Amigos de Amaral pels meus amics de Catalunya.
Som mis amigos, era la petició musical de la Núria i avui en aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat també volem parlar amb les famílies. Una part que, com hem parlat moltes vegades, Ferran, no es visibilitzen, però sou molt, molt importants. I avui també parlarem amb vosaltres de com viviu i com conviviu amb fills amb discapacitats. I d'això en sabeu molt des d'Acompanya'm.
Una miqueta.
Donem pas a una videoconferència. Hem fet aquí una reunió d'amics amb el Toni Romero, és el pare de l'Eric, de 6 anys. Hola, què tal, Toni? Em sents?
Hola, bon dia.
Bon dia, Toni.
A l'Amparo Blanco, la mare del Joan, de 21 anys. Hola, què tal, Amparo? Em sents? Ah, i ara no et sentim.
Hola, hola. Hola.
Ara sí que et tenim.
Hola, Amparo, bon dia.
I l'Anna Fernández, que és la mare de l'Ivan, de 23 anys. Hola, Anna, què tal? Com
hola.
Estàs?
Hola, em sentiu?
Hola, sí. Jessica.
Bon dia,
hola.
Anna.
Bon dia.
Amb el Ferran hem estat parlant d'aquest dia d'entrada. Què us sembla a vosaltres aquest Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat? Des de la vostra visió. Comencem, per exemple, amb el Toni, va.
Bueno, és un dia que és important perquè és un dia una mica de reivindicació també per les famílies i per la gent amb discapacitat. Per mi és un dia important, tot i que, com he escoltat abans el Ferran, i ara tu també, és un dia que s'hauria d'extrapolar a tots els dies de l'any.
És el que hem parlat des del minut número 1. Amparo, l'Amparo l'estem traslladant al telèfon perquè em sembla que no tenim bona connexió a
Hola.
Internet. Ara la tenim, molt, Amparo.
Ara ja sí, ara ja
Què
ho
tal?
Sento bé.
Perfecte.
Hola, bon dia.
Bon dia.
D'entrada, què et sembla aquest Dia Internacional?
A qui li preguntes?
A tu, Amparo.
Ah, vale. Pues, bueno, era algo que era molt necessari i ens permet donar a totes les famílies i a totes les entitats una visibilitat que en el dia a dia pues, els nostres fills o famílies no acostumen a tenir. Així que és algo molt important.
I Anna, per últim.
Sí, a veure, és un dia que, com deia el Ferran, hauria de ser tots els dies, perquè el dia de la discapacitat per nosaltres és cada dia.
Cada dia 24
però,
hores.
Evidentment, com que s'ha d'escollir un dia com per tot, no? Doncs em sembla que és per donar visibilitat a que tothom pugui, durant un dia, posar-se a la nostra pell, d'alguna manera, no? Veient les nostres realitats, les diferents realitats.
Avui nosaltres intentarem posar-nos a les vostres pells a través de vosaltres. Vosaltres ens acompanyareu perquè entenguem doncs, com us sentiu vosaltres. Des d'Acompanya'm han dividit una miqueta amb debuts,
sí.
No?
D'experiència. Exacte. Amb aquestes tres famílies en concret hem portat un procés precisament amb uns debuts molt importants, vale? com és el tema de l'escola, com és el tema del taller ocupacional, el pas de l'escola al taller ocupacional, i últimament el tenir que veure que el teu fill marxa de casa, com qualsevol altre fill, per continuar una vida superdigna, superplena i amb ple d'oportunitats i amb una superació que dintre d'un temps jo crec que podrien tornar a parlar amb ells i amb tu i podrien tornar a parlar amb les tres famílies a veure què els hi ha semblat aquests debuts i evidentment, no?
I hem estat amb ells. Ens encantaria que tindreu-vos aquí a l'estudi i fins i tot els vostres fills també que ens parlessin de la seva experiència. Toni, tu ets debutant en aquesta primera experiència, l'Eric té 6 anys. En quin punt us trobeu com a família?
Bueno, com a família, doncs fa poc que ens vam reunir amb l'escola i ens van comentar que l'Eric, per la seva evolució, no podia continuar a l'escola ordinària. Els recursaments o els recursos que tenen allà a l'escola ordinària són escassos i no són els adequats, per dir-ho, pel nostre fill, i s'han recomanat doncs, fa una escola d'educació especial. Ja ho teníem assumit, a casa ja ho havíem parlat mil vegades, perquè també veiem l'evolució de l'Eric, i bueno, és el nostre debut. És una mica...
Ens podries explicar quines emocions, què penseu quan et diuen això?
Jo vaig sortir plorant de la reunió del col·le, perquè, bueno, tot i que sabíem que som conscients i ho tenim molt naturalitzat a casa, perdó per l'expressió, però és com una hòstia de realitat, no? O sigui, surts del col·le com dient, cony, ja ho sé, no cal... O sigui, aquesta forma d'entrevista que tenen, que et diuen, no, mira, això és per això i és millor que això, doncs et fa patir, no? Fa patir perquè, clar, el teu pec, com sempre dic, és el meu punt dèbil. Sí, l'únic punt dèbil que tinc a casa és l'Eric. Doncs, bueno, quan me'l toquen, resulta les llàgrimes com a papa. Ja està,
no? De fet, és els nostres fills és el que més estimen en el nostre món, clar, en la nostra vida, i llavors suposo que cada hòstia de realitat, com tu dius, Toni, doncs cada pas de debutar en cada moment vital, doncs és difícil. L'Amparo també, en quin punt et trobes el Joan? Té 21 anys i no, ets debutant en alguna fase d'aquestes que comenten des d'Acompanya'm?
Sí, nosaltres som debutants en la transició a la vida adulta. El Joan, com al setembre va fer 21 anys, va haver de deixar l'escola d'educació especial a la que anàvem a Terrassa, i, bueno, havíem de decidir un centre ocupacional on portar-lo. Llavors, bueno, en aquest punt és on Acompanya'm m'ha ajudat a prendre la decisió definitiva del centre que podia ser més adient. I, bueno, ja als 18 anys, un membre de lo que ara és Acompanya'm, de la Junta d'Acompanya'm, ja em va estar assessorant, perquè va ser als 18 anys quan has de començar a fer els tràmits perquè perquè l'administració valori a quin tipus de centre és el més adient per les necessitats del meu fill. I, bueno, doncs, totes sempre són un munt de papers, un munt de llocs on anar, tot d'on ningú t'explica ben bé com s'ha de fer, i, bueno, sempre, com sempre, hem d'ajudar-nos unes famílies a les altres. I un cop havia fet ja tot aquest tràmit de sol·licitud de valoració, bueno, doncs fa un any i mig, més o menys, ja quan ja va rebre la decisió final dels serveis de valoració, em van enviar un llistat dels possibles centres on el Joan podia anar. Com vaig començar a visitar-los tots, i, bueno, clar, sempre és difícil, perquè tu quan vas a un centre a visitar, doncs preguntes quatre coses, t'ensenyen una mica les instal·lacions, però, clar, la realitat del que passa allà en el dia a dia, si no ho pots parlar amb unes altres famílies que t'expliquin la seva experiència, pues queda com molt lluny. I, bueno, i va ser en aquest punt que Acompanya, arrel que dintre de la Junta i de l'associació hi ha famílies que estan en aquesta fase, que tenen els fills ja en centres ocupacionals o que ja l'han passat, pues em van estar aportant la seva experiència i em van estar parlant de l'operativa diària de cada centre, de com els anaven els seus fills, i, bueno, aquesta ha estat la gran ajuda que jo he tingut. A més, al març, bueno, aquest any, com amb la pandèmia i el confinament, tots els tràmits burocràtics s'han endarrerit molt. Les inscripcions que jo havia d'haver fet en el centre ja que vaig escollir en el mes de febrer no es van poder fer. I, bueno, tot ha estat un mal de cap i un embolic encara més gran. I, bueno, per sort, bueno, pues, sempre Acompanya ha estat aquí pues, per recolzar-me, tens algú que et comprèn, que sap que t'ha passat per lo mateix que tu, i, bueno, que t'escolta, i, bueno, i amb qui pots comptar.
Aquesta part és important, no?, de parlar amb algú, sí, que t'entén, sí, emocionalment, a part després de tots els tràmits que evidentment, sí, s'han de fer. I el Joan, com ho està vivint, el seu debut?
Bueno, el Joan, a veure, per la seva discapacitat, ell és un nen molt feliç. Sempre està content i és molt sociable. I llavors, clar, el centre on ha finalment anat, que és un centre d'aquí de Sant Cugat, ell ja havia anat fa molts anys a fer activitats extraescolars, musicoteràpia i, bueno, alguns casals. Llavors, físicament el lloc ja el coneixia. O sigui, amb la qual cosa han canviat l'entorn de persones i de monitors, però el lloc físicament ja el coneixia, així que el canvi no ha estat tan difícil. Això sí, de passar de nen, com si diguéssim, encara que tingués 21 anys, a adult, o sigui, passar d'una escola especial, ser una escola petita, a un centre ocupacional, pues el canvi és important. Vull dir, i, bueno, doncs, el canvi és important perquè ara ja els tracten com adults, no? Tant amb ell com a les famílies, vull dir, quant a la informació que rebem, en les explicacions que ens donen i tot això. Llavors, clar, sobretot els primers dos mesos se m'ha fet una mica difícil, no?, aquest canvi de no estar tan assabentada del que passa en el dia a dia i de com estan i tot això. Però, bueno, jo vaig veient que ell ara ja està millor, ja es va adaptant més a les noves rutines.
Això parlarem després. Aquesta, suposo, Toni, tu encara estàs en el moment que l'Eric és molt petit, 6 anys, però aquesta protecció, intentar allunyar, deixar no? L'autonomia del fill ha de ser un procés complicat, sobretot en les edats que esteu. Anna, tu també ets debutant. Ara parlem del teu debut i després parlem d'aquest intent, d'aquest treball d'autonomia de part de les famílies. Anna, quin debut és el teu?
A veure, el meu debut és l'emancipació, entre cometes, però bueno, no deixa de ser una emancipació. De l'Ivan, doncs, amb un servei residencial. L'Ivan té 23 anys i mig, té una malaltia rara, la síndrome IDIQ-15Q, que li provoca autisme, retard mental, trastorn de la conducta, hipotonia, hiperactivitat, agressivitat. Llavors nosaltres durant molts anys hem intentat lidiar amb aquesta situació familiar, personal. Hem donat a l'Ivan tot el que estava al nostre abast, perquè a més jo treballo amb una empresa molt potent que ens ha recolzat. L'Ivan ha tingut tot el necessari, tot. Fins i tot el seu pare i jo vam crear una entitat, el Prat de Llobregat, que és on vivim, que es diu Disprat Lleure, i gràcies a aquesta entitat, que fa 13 anys que la vam constituir, els infants del Prat de Llobregat i de la comarca poden gaudir d'unes activitats de qualitat, casals d'estiu, colònies, teràpies, respirs per a les famílies. Bueno, tot això realment ha sigut la inspiració al nostre fill. La discapacitat del nostre fill et pot fer, quan tu tens un fill amb discapacitat, tens dos camins: o intentar fer un món millor pel teu fill, o ensorrar-te amb la misèria, amb la pena, i pensar que tothom està en contra teu, i fer-te la víctima, no? Perquè també nosaltres a l'associació ho hem vist. Hi ha famílies que li dona per ser constructives, intentar ajudar, intentar què puc fer per millorar la qualitat de vida del meu fill. I altres que els hi dona pues, per anar en contra de tot, en contra dels mestres que li diuen que el nano, que això, que tindria que fer això, que podries fer això, i van en contra d'aquella persona que li estan dient coses que no volen sentir, no? En aquest sentit, nosaltres, ja et dic, ha sigut l'Ivan el nostre motor. Malauradament, tot el que nosaltres hem fet, que ha sigut un sacrifici molt gran durant tots aquests anys, l'Ivan ha anat progressant amb altres patologies que li han anat sortint al llarg de la seva vida. Als 18 anys va començar amb epilèpsia, que per nosaltres ha sigut un abans i un després, perquè l'epilèpsia ens ha condicionat moltíssim. És una epilèpsia refractària que no respon a medicació i té brots de moltes maneres. Té brots d'agressivitat que et vol menjar, que és que ni son pare ni jo podem amb ell fent-li una contenció. Després té uns altres brots que potser és d'eufòria, d'un riure eufòric, o de posar-se a plorar, o de tenir una crisi convulsiva. Té de moltes maneres. Llavors, nosaltres ja fa temps, dintre d'aquest món del lleure, d'aquesta entitat que nosaltres vam formar, coneixíem també amb un membre de companya, perquè també havia estat amb una altra entitat que es deia Encert, de Barcelona, i aquesta persona realment a nosaltres ens ha ajudat moltíssim des de companya, perquè a nivell emocional trobar persones que han passat pel mateix que tu, que pots comentar que són properes, doncs la veritat és que t'ajuden moltíssim. I ara en el procés d'escollir la residència, també el fet de que aquesta entitat, com es acompanyen, et puguin dir, doncs mira, aquí doncs estarà bé perquè faran tot el que ell necessiti, tot el que el nano necessitarà, i vosaltres com a família, que ja la situació és insostenible. De fet, nosaltres portem ja 2 anys que vam fer la sol·licitud. El tema de la pandèmia ho ha agreujat moltíssim ja per fer-ho urgent, perquè han sigut 6 mesos a casa sense tenir cap recurs. I agressions, crits, aixecar-te al dematí desitjant que sigui de nit per anar-te'n a dormir, perquè no és vida això que portem. I clar, la qualitat que li hem donat durant tants anys a l'Ivan, que li hem donat el millor de nosaltres, ara mateix no és així, perquè nosaltres estem desbordats, perquè tenim un altre fill de 19 anys que també porta tota una vida, sent el fill petit, li ha tocat un paper molt dur i també ha tingut problemes emocionals i de deixar d'estudiar i, bueno...
Clar, això és un dels temes, no?, que a part del fill, filla amb discapacitats, també en ocasions hi ha altres fills, hi ha la parella, hi ha les feines, perquè s'ha de conciliar amb unes feines, amb la vida, amb la vida habitual. Tot això... l'engranatge de tot això entenc que ha estat molt complicat. Toni, tu ho estàs... Entenc que ara estàs en els primers anys. Com ho porteu vosaltres a la família?
Bueno, com et comentava, nosaltres ho tenim molt naturalitzat. És petit encara, són 6 anys. El descobriment de companya em va ser molt fortuit, perquè un dia que vaig anar al perruquer... Em vaig trobar amb el Ferran, que estava tallant-li els cabells als seus fills, i bueno, jo em vaig presentar, però que em va fer gràcia, perquè jo quan veig una família amb un noi amb discapacitat, no sé, soc molt proactiu a l'hora de conèixer, no? I vaig presentar i mira, va resultar que era el Ferran. I em va dir, hosti, doncs mira, estem formant l'associació i tal. I jo vaig veure la llum, sincerament, perquè nosaltres no trobàvem un recolzament familiar. Si trobem moltes coses per fer amb l'Eric, si trobem moltes, si vas buscant i tal, trobes coses, trobes molt recolzament per l'Eric, però per les famílies veiem que hi havia una mancança, no?, de no sé, d'associacions o d'algú que digués no només enfocat per l'Eric, que també necessitem un acompanyament, millor dit, les famílies, perquè clar, quan comencem i debutem amb un nens petit, doncs jo anàvem molt perdut, de veritat. I haig de donar les gràcies al Ferran i a la cooperació de companya, perquè realment estan fent una feina molt bona, molt bona. I nosaltres ens sentim sempre molt recolzats de dir, escolta, podem trucar quan vulguem al Ferran. Si nosaltres ara que hem d'escollir escola especial, de seguida al Ferran, no et preocupis, que nosaltres et donarem telèfons, que et donarem... O sigui, clar, que tot això és un recolzament que si no hi ha associacions d'aquest tipus, és que no
existeixen.
Jo volia... Com a nota d'humor, i no sé si ho he explicat alguna vegada, però amb el Toni ens van conèixer en una perruqueria, no?, tallant els cabells als nostres fills. Imagineu-vos que curiosa és la vida, eh? Jo fa 23, 24 anys, quan jo tenia el problema del Toni, resulta que...
Bueno, els teus fills quants anys tenen?
26, i faran 27 ara al març. Abans, clar, quan et diuen a l'escola, jo també vaig jugar aquell debut, quan et diuen a l'escola que... Clar, en aquella època jo no hi havia Google, no hi havia internet, no hi havia companya, no hi havia... No sé, vull dir, no sé el que coneixia de la discapacitat, no sabia ni que existia, no sé, te'n recordes a lo millor de... Imagineu-vos el Cotolengo del Padre Alegre, no sé si us han recordat allò, però jo vaig aconseguir una escola especial amb un dentista. És a dir, ell amb un perruquer i jo amb un dentista. És a dir, la mestra d'educació especial de l'escola, per un mal de queixal, va anar i es va trobar al barri de Gràcia una propaganda de l'escola on van començar els meus fills. I perquè veieu les coincidències i les anècdotes. I agraeixo molt als tres les paraules que
heu dit. Avui en dia, amb entitats com Acompanya'm, aquí a Sant Cugat, doncs no necessitem aquesta sort, aquest toc de sort, sinó que buscant doncs us troben. El temps se'ns queda, la ràdio sempre passa rapidíssim, el temps se'ns queda curt, perquè estaríem una hora parlant amb vosaltres, que expliquéssiu les vostres experiències i aprenent de vosaltres, però us hem d'acomiadar perquè el programa tenim més convidats. Això sí, moltes gràcies per aquesta trucada, per ser amb nosaltres, Toni, Amparo i Anna, moltíssima sort. I com dèiem, Ferran, d'aquí un temps
tenim pendent
fer una trobada tots, radiofònica i tots en persona. Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies a tots.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres continuarem amb una altra petició musical, en aquesta ocasió del Roberto, que ens demana una cançó molt especial. Ja veureu.
Soy Roberto Carlos Aguilera García, del Centro Guru. Quiero pedir una canción de Rocío Jurado, que se llama Amor de Noche. dedicada a las familias que lo están pasando muy mal y las que echamos de menos.
El amor se hizo dueño de la noche, con el bosque despierto por testigo, el deseo acompañando nuestras manos en el siempre incierto y dulce recorrido. Nos amamos con palabras olvidadas y la voz entrecortada y diferente, nuestro cuerpo estremecido por la fiebre galopaba hacia otro mundo más valiente. El amor se hizo amigo de la noche y la noche se hizo amiga del amor, y zarpamos rumbo a lo desconocido escribiendo nuestros nombres en el libro del amor.
Altra part fonamental de la vida de les persones amb discapacitat, hem parlat molt d'elles en aquest programa, en el que portem de programa, són les residències, entitats, fundacions, cooperatives especialitzades en diferents discapacitats. Ferran.
Sí, exacte. Nosaltres, igual que hem parlat abans amb el tema de l'Ajuntament i les famílies amb la relació, nosaltres el que pretén acompanyar és precisament anar de la mà de les entitats. Nosaltres estem molt convençuts de que els serveis que estan gaudint els nostres fills, a les tres entitats que ara passaran, estan fent una feina impecable. Des d'acompanyar només hem d'agrair l'esforç, el sobreesforç que s'està fent a tots nivells, i entenem que a nivell econòmic ja no hi parlem, però a nivell emocional amb els nois i amb les famílies és increïble. La pandèmia ens ha ensenyat moltes coses i hem descobert molts professionals que realment han donat hores i hores i hores i han patit moltíssim, i els hi agraïm des d'aquí, perquè des de luego sense ells això no hagués pogut.
Sí. Doncs, déu-n'hi-do, quina presentació. Ara us dono veu a vosaltres. Tenim en videoconferència també amb una xerrada amb el Joaquim Serrahima, director general de la Catalunya Fundació Creativa. Què tal, Joaquim?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
Benvingut a Ràdio Sant Cugat. L'Albert Rubí, director del Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragues. Hola, què tal, Albert?
Hola, bon dia.
I a la Mar Rodríguez, directora de la residència Guru. Què tal? Benvinguda.
Hola, molt bé, gràcies.
D'entrada heu tingut una presentació fantàstica del Ferran, donant-vos les gràcies per aquest esforç, sobretot en aquesta situació. Què responeu? Us dono la paraula al que us acaba de dir el Ferran, Joaquim.
Mira, agrair-li les paraules que diu. Nosaltres l'únic que fem és la nostra feina, que és atendre les persones especials que tenim. Ens preocupem que estiguin el millor possible o mitjanament bé, que no els hi passin gaires coses, i des de fa 7 o 8 mesos mirar de protegir-los per la que ens està caient. I aguantar una mica aquestes famílies que se'ns neguitegen perquè poden venir poc, i preservar que els monitors estiguin protegits perquè puguin seguir prestant el seu servei. De fet, nosaltres fem la nostra feina i poc més, no us penseu.
Home, amb aquest afegit emocional que té la vostra feina, que això, si se li posa més carinyo, doncs es nota i moltíssim, el bé. Joaquim,
sí,
Joaquim.
Per nosaltres aquest afegit que dius tu és la nostra feina, o sigui que ja no ho sobrevalorem, sinó que és la nostra feina.
Albert.
Sí, bueno, jo també agrair-li les paraules, i sí que penso que els professionals mereixen i mereixem una mica de reconeixement per la capacitat d'adaptació, sobretot, no? Perquè, per posar un exemple, jo m'encarrego del centre ocupacional, i llavors el mes de març, d'un dia per l'altre, vam tancar el servei, però vam haver d'adaptar-nos a donar un cop de mà als companys que estaven al servei de llar residència, i de cop i volta, de treballar de 9 a 5 al taller, vam començar a treballar de 5 de la tarda, 24 hores al dia, de dilluns a diumenge, no? Per donar un cop de mà als companys de llars, que de cop havien de mantenir el servei obert 24 hores. No? I llavors aquí doncs, tots ens hem hagut d'adaptar. Però sí, el meu valor que poso és la capacitat d'adaptació, tant dels professionals com dels usuaris i les famílies, de com ens hem pogut adaptar a aquesta situació.
Anna.
Mar.
Ai, Mar, perdona. Sí, ara t'havia posat Anna. Mar Rodríguez.
No, jo penso que bueno, és molt d'agrair les paraules del Ferran. De fet, són paraules que nosaltres directament hem rebut de les famílies, no? I això, la veritat és que ens encoratja a continuar, no? En moments tan difícils com hem passat. Penso que està bé, com diu l'Albert, no? De fer aquest reconeixement a les persones que han canviat torns, han adaptat la seva vida personal per poder acompanyar, no? A les persones que tenem aquí a la residència i a les pròpies famílies, independentment de l'hora que fos, no? Per tota l'angoixa que la situació els hi produïa i hagués no contagi. I és un reconeixement més, no? És veritat, com diu el Joaquim, que és part de la nostra feina. Entenc que som un sector que se'ns afegeix a part de la professionalitat, no? Dels coneixements tècnics, aquesta vocació, no? Que sempre ens acompanya i que es tradueix en moments com aquests, no? I bueno, penso que s'han de dir les coses també quan funcionen i quan són un èxit, no?
Clar que sí. Nosaltres des d'aquest programa volíem que hi fóssiu presents, el Ferran des de primer minut ho va dir. Totes tres teniu a Valldoreix precisament doncs, els vostres espais. Anem a presentar-vos perquè molta gent no us coneix. Joaquim, què és Catalonia Fundació Creativa i què feu?
Catalonia Fundació Creativa és una fundació bastant gran. Tenem al voltant de 1.000 persones amb discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta o malaltia mental afegida. Tenim 800 treballadors. Estem repartits a tot el que és el Vallès i tenim uns dispositius a Vilassar. El que fem és procurar que les persones amb discapacitat, en funció de la seva necessitat de suport, tinguin una vida el més plena possible. És a dir, un dels programes que tenim, que és l'atenció a discapacitats a les presons, doncs el que fem és formar-los, buscar-los vivenda i una sortida laboral. Us haig de dir que ara aviat farà un any que estem en aquest programa i que hi ha dues persones que han arribat al tercer grau els hem aconseguit feina. Per altra banda, anant a l'altre extrem del nostre, diguem, mercat d'usuaris, els més profuns que tenim, els que tenen més necessitat de suport, doncs els hi muntem una vida el més plena possible, amb la piscina coberta, les sortides, el tren que ronda per la Fundació, les activitats de lleure, etc. És a dir, ens dediquem una mica a això. No? Els que tenen més possibilitats, els fem més coses, els que en tenen menys, els hi fem més coses nosaltres. Perquè al final puguin gaudir al màxim de les seves possibilitats i de la seva vida.
De fet, hem de dir que bastants usuaris de Catalonia han passat per la ràdio, han estat locutors i han tingut el seu espai mensual. Ja fa unes temporades ho tenim pausat, estem mirant aviam com ho podem solucionar. I una altra novetat també, que just avui tornen al mercadet, a la seva paradeta de la plaça 1 d'octubre, a oferir doncs, les seves artesanies, els seus tresors que fan i que ells mateixos venen. O sigui que també això és notícia, estem molt, molt contents. I altres locutors que també passen per Ràdio Sant Cugat són del taller Jeroni de Moragues, que també es va pausar aquesta secció quan va arribar la pandèmia, però ara hem aconseguit tornar a tenir-los aquí a Ràdio Sant Cugat. Després us donaré més informació al respecte. Albert, què és el taller?
Sí, mira, el taller Jeroni Moragues som una entitat més aviat mitjana, petita. Tenim unes 100 persones i tenim diferents serveis. Tenim el Centre Especial de Treball, on hi ha persones que tenen discapacitat, però capacitat productiva. Aquesta discapacitat pot ser derivada de discapacitat intel·lectual o de malaltia mental, que és un col·lectiu que també atenem bastant. Tenim el centre ocupacional, que és on jo sóc el responsable, que és una mena de centre de dia per a aquelles persones que no coneguin el col·lectiu de persones amb discapacitat. És com un centre de dia per gent gran, però per persones amb discapacitat, on oferim activitats amb la idea de millorar la seva qualitat de vida. Pues, oferir aprenentatges en funció de les capacitats i dels nivells de les persones. També tenim el servei de llar residències, que atenem els usuaris amb uns pisos tutelats, que estan força integrats a la comunitat, aquí a Sant Cugat mateix. I tenim una fundació tutelar, també petita, així més aviat familiar, perquè som, sembla, entre 10 i 15 usuaris actualment, per aquelles persones que les seves famílies no se'n poden fer càrrec I llavors tenim altres serveis petits, com pot ser el club social i altres serveis així més específics que ara tenim també aturat per tota aquesta situació. I el que deies abans del programa de ràdio, Jessica, doncs sí, estem molt contents d'haver-ho pogut reprendre i aquesta vegada el gravem nosaltres i llavors us el passem perquè el punxeu, cosa que hem buscat d'aquesta manera per no posar les persones en risc de sortir del taller, venir al plató a gravar, doncs l'hem gravat nosaltres així, amb aquestes noves tecnologies que disposem.
Us hem de dir que us trobem molt a faltar, a tots. Us trobem molt a faltar aquí perquè donen una alegria, doneu una alegria aquí a la ràdio fantàstica. Mar, gràcies. Ara t'anava a dir de nou, Anna. Mar, la residència Gurú, la Fundació Gurú, què feu?
Bueno, la residència Gurú d'aquí de Vall d'Oreig, com tu bé dius, ara mateix està acollint, no? És la casa de 37 persones, no? Que, bueno, tenen una edat diversa perquè aquí viuen tant infants com adults, vale? Llavors, en general, són persones amb gran necessitat de suport i que també els hi oferim, com deia l'Albert, una atenció diurna amb uns tallers perquè siguin, bueno, productius també, perquè ells puguin continuar assolint aprenentatges, no?, i autonomia, i o no perdin les potencialitats que tenen, no? Però la residència realment pertany a una fundació que, bueno, fa 4 anys vam fer el 50è aniversari, vull dir que ja tenim una trajectòria. És una fundació que el perfil de persones que tenim, a part de discapacitat intel·lectual, sobretot està centrada en l'espectre de l'autisme, no?, i que, bueno, també ho fa a través d'altres serveis, no?, com a escola d'educació especial, o hi ha residència o taller ocupacional, no? Aquí al territori portem relativament poc temps, però ens sentim plenament integrats.
Ferran, sí. Molt benvinguts, perquè abans hem estat parlant amb tres famílies i ens explicaven la importància de la vostra existència i de com els ajudeu, Ferran.
Sí, exacte. Nosaltres comptem amb famílies de les vostres entitats, tant a la junta directiva com al nostre entorn. Vull dir que estem en contacte, és a dir, tots hi caben i tots representen. Llavors, tenir famílies de les tres entitats per nosaltres és superimportant. Jo l'únic que demanaria, i ara em poso amb aquesta pell, és el que comentàvem, vull dir, necessitem que s'augmenti la tarifa dels serveis residencials, que s'augmenti, vull dir, els monitors necessiten cobrar més diners. Per què? Perquè és de rebut. Una vegada més, les famílies ens hem trobat al vagó de la cua. I així ho hem manifestat en diferents escrits que hem enviat a l'administració. No podem ser el vagó de la cua sempre. O sigui, hem d'estar tractats de les millors maneres. I tal com hem dit al principi el tema de la convenció, les persones amb discapacitats han de poder triar on, com i en qui viure amb totes les igualtats de condicions. Vull dir, no, i que tinguin accés a tota la varietat de serveis i suport al model comunitari. O sigui, això ho hem de tenir molt clar. I exemples clar, com que les administracions no donen resposta a les nostres necessitats, i sobretot amb persones amb discapacitat intel·lectual i amb trastorns de conducta, que són una situació, unes llistes d'espera impressionants, i parlem de més de 1.000 i de 2.000 persones, i no pot ser. Vull dir, això ho hem de donar-li la volta i acompanya'm dintre d'això, ajudarà les famílies, els acompanyarà i bueno, intentarem que aquesta ciutat, que està plena d'oportunitats i plena d'entitats i que està molt viva, fer aquest model de ciutat.
I sens dubte entitats com les vostres són necessàries en aquest sentit. Entitats com acompanyen, entitats que acompanyen, com bé diu el seu nom, a famílies a orientar-se en aquest difícil món de la discapacitat. Vosaltres què en penseu d'això? Ho viviu des de l'altra banda, quan les famílies hi arriben. Joaquim.
Mira, entitats com Acompanyem són interessants i necessàries. Teòricament, des de l'administració haurien de donar tot el suport, el coneixement, la informació a les famílies, però això no es fa. No es fa. I al final són les pròpies famílies que s'autoorganitzen per informar-se entre elles i a mi em passa això, jo ho he resolt així, a tu et passa això altre, que és una manera més àgil i més fàcil i de tocar el problema a la realitat. Des de l'administració el problema no el toquen, estan a distància. i aquest és el greu problema. Les entitats que ens dediquem a prestar serveis, al final és la nostra funció, ens va bé tenir algunes famílies que col·laboren amb les altres famílies, els expliquen les coses, que et passaràs a fer aquest paper no l'has fet, així. Perquè, com deia el Ferran, des de l'administració fa 11 anys que ens tenen oblidats, sense increment de tarifes, això és un desastre, no creixement de places, és a dir, que algun dia aquest país s'ha d'anar a compte que hem de protegir i donar un cop de mà a tothom, no només el que els interessa a ells. No? I aquest col·lectiu és gran, és important i té moltes necessitats de suport que els ha de rebre d'algun lloc. Per tant, les entitats que m'acompanyen sempre són interessants.
Albert.
Sí, bueno, com a reflexió, evidentment que associacions de família sempre són útils, no? I com a reflexió, en els moments de trànsit, no? De canvi d'etapa, ens trobem que nosaltres sobretot ens dediquem a atendre persones adultes i llavors moltes famílies que venen de l'itinerari més infantil d'escola, a la que acaben l'itinerari en el centre d'educació especial o acaben de fer els 18, 20, 21 anys, llavors les famílies estan com perdudes perquè de cop se'ls obre un món que per ells és desconegut, no? El món, doncs, això, dels centres ocupacionals o del centre especial de treball o dels centres residencials, i aquí sí que és veritat que no hi ha aquesta informació o aquest acompanyament, no? Moltes vegades les famílies els acompanyen des de l'escola, però sempre hi ha coses que no saben o coses que s'han d'acabar d'explicar millor. Sí. Quan més coneixement es puguin transmetre entre les famílies mateix, doncs millor podran fer aquesta transició, no? Com el canvi d'etapa.
Marc?
Doncs totalment d'acord amb el que s'ha dit fins ara, no? Per part de tots dos. O sigui, nosaltres en primera persona moltes vegades rebem contactes de famílies alienes a la Fundació demanant, no?, aquest assessorament i veus, no?, el buit informatiu o d'acompanyament que hi ha, no?, en tot aquest procés i en processos tan difícils, no?, de prendre la decisió de que el teu fill ha de marxar de casa, tot i les implicacions que això pot generar en una persona amb discapacitat intel·lectual. Llavors, associacions com Acompanya'm que puguin fer aquest assessorament, aquest acompanyament també emocional, no?, per tot el que suposa aquest tràngol, em sembla necessari.
Doncs també és tan necessària la vostra presència en aquest programa, no podia ser d'una altra manera. Joaquim Serraïma, director general de Catalunya Fundació Creactiva, Albert Rubí, director del Centre Ocupacional del Taller Jeroni de Moragues i Mar Rodríguez, directora de la Residència Gurú, moltes gràcies per estar aquí presents a Ràdio Sant Cugat i ens tornarem a trobar més endavant, no només en un dia com aquest, sinó tots els dies són especials. Moltes gràcies i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a tots.
Gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Bé, hem arribat al final del programa i hem pensat que seria ideal fer-ho amb una petició musical de les que ens has passat, Ferran, que han posat color a aquesta hora de ràdio abans, però vull donar les gràcies des de Ràdio Sant Cugat a totes les persones que han participat en aquest programa i a l'entitat Acompanya'm, com no, el Ferran, que ens hagi guiat per tot aquest dia, aquest programa, amb qui segur que continuarem col·laborant a Ràdio Sant Cugat. Moltes gràcies,
Ferran. Gràcies a vosaltres i esperem que sigui així.
Clar que sí.
Vinga.
I vull recordar que ara a les 11 en punt sonarà a Ràdio Sant Cugat el butlletí horari. Després emetrem el primer capítol de la temporada 2020-2021 de la col·laboració que fem amb el taller Jeroni de Moragues. Fins que va arribar la pandèmia, locutors i locutores del taller venien a la ràdio a fer el seu espai mensual. Ara, amb la Covid-19, no ho podem continuar fent d'aquesta forma, però ho fan d'altra manera. Com ha explicat l'Albert, ells ho graven al taller i ens ho envien. Per tant, a partir del mes de gener, cada mes tornem a escoltar l'espai a Ràdio Sant Cugat i també el tindrem a www.cugat.cat com un podcast. Després sentirem el tema El botó màgic, cançó que avui podreu veure a totes les xarxes de la Fundació Espacim, on hi han participat el Pot Petit de Marí Gelabert, Xiula i Lucrècia, amb altres grups, i milers d'infants i joves que participen cantant la cançó del botó màgic en llengua de signes catalana. Val la pena que aneu al vídeo i que el mireu al YouTube. I nosaltres a Ràdio Sant Cugat ara escoltarem aquesta cançó. Moltes gràcies per tot i recordem, un dia per a tots i afegeixo, i aquest dia que siguin tots els dies.
Hola, me'n dic Xavier Llorca, soc del taller Jeroni de Moragues de Sant Cugat. M'agradaria escoltar la cançó de Lluís Llach a Cavall del Vent. Gràcies.
això és un adéu on no hi manquen plors ni el soroll dels mots. Sé que el temps llevarà un mur silenciós d'oblits i records. Però em crida, crida el vent i amb ell me'n vaig. Però em crida, crida el vent i me'n vaig amb ell. Sé que hem tingut la raó i només per això tornaria a estimar-te. Sé que els acords que escric